nos importa también muchísimo, y es el tema del nuevo Mestalla, que lleva más de 15 años parado el estadio sin renovarse las obras, líos con los políticos. En las últimas 48 horas hay líos entre Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Compromís, están todos también, entre ellos hay mucho lío, y este sábado hay una manifestación prevista en el día de partido para que toda la afición marche unida y proteste, pero no relacionado con el caso Vinicius, sino está preparado de cara a la protesta por la inacción de Meriton de cara al nuevo Mestalla.
Sí. Segur que ells també els hi van prometre que estava acabat en 2 anys, eh? Porten 15 anys amb el nou Mestalla.
Sí. Hòstia,
Déu-n'hi-do, eh? Pablo, acabo. Què n'esperes de Vinicius?
Bueno, lo hemos visto este año. Yo creo que hay dos Vinicius. El Vinicius futbolista cuando está centrado, que creo que a nadie escapa, que es un muy buen jugador. Y el Vinicius que incluso hemos visto que a compañeros como Toni Kroos le ha desesperado en alguna ocasión. Yo creo que, estoy seguro que Carlo Ancelotti durante la semana le habrá pedido que se centre. En el partido de la ida del Santiago Bernabéu, que hace un partidazo Vinicius, no entra muchas, aguanta pues el tirón y no provoca en exceso, pero hemos visto este año que en muchos campos de fútbol Vinicius lo hace, sobre todo fuera de casa creo que se le va de las manos. Lo vivimos también contra Atlético en el Wanda, en los partidos de Liga y de Copa. Bueno, pues yo creo que en algún momento se le puede ir, pero fíjate, no lo voy a defender porque creo que es indefendible, pero que un futbolista que está aguantando el chaparrón de una grada en un momento dado se gire y diga algo, mira, no lo comparto, pero...
Lo puedes entender, ¿no? Ya.
Pero en exceso, durante todo el partido, que a veces lo hace, es donde creo que a los propios compañeros también les mosquea.
Ya. ¿Et sembla bé que no deixin entrar Netflix per gravar el documental de Vinicius a Mestalla?
Hombre.
Pues a tu ahí... sí, Joan? Espera, a tu sí, puc dir?
Sí, tant. Què ha de fer? Sí, un jugador que va muntar la que va muntar a Mestalla i que va dir que tot l'estadi l'insultava de forma racista, que el seu entrenador també ho va dir, porten... És que el fet que se'ls acudeixi portar unes càmeres, perquè a més, segons... per gravar la reacció del públic amb Vinicius, només el que et feia és una provocació.
Perquè van a buscar una reacció concreta i malauradament, per molt conscienciat i moltes mesures que prengui el club, algun cafre acabes trobant a tot arreu. I van a buscar això.
Sí, pues fora.
I entenc que el club es protegeixi.
I hem de fer que quan el canonitzin, que passarà, quan hagin al Vaticà a ser canonitzat pel Papa Francesc, aleshores... canviïn el Netflix, tota la martingala, a la plaça Sant Pere i que allà el segueixin mentre puja els cels allò, pues, amb un estol celestial.
Pablo, què et sembla, tu?
No, es que aquí además entra otra cosa en juego, y es que la productora es brasileña y todo el mundo sabemos un poco cómo iban a tirar el documental. Yo cada 15 minutos pienso una cosa. Al final, como trabajamos en medios, pues puede molestar el tema de censurar la libertad de expresión de una productora o de un medio, en este caso, de Netflix, una plataforma. Pero por otro lado, es que estoy con vosotros. Es que van a enfocar a la grada, van a buscar un cafre. Imaginemos, no quiero decir que hubiera sido así, pero que no pongan a algún actor, pues... cambiado el rostro para que no se reconozca, para que él tampoco tenga problemas, pero que sean ellos mismos los que provoquen alguna situación para tenerlo. Imagino que no sería así, pero es un poco lo que también se ha comentado aquí esta semana en Valencia. Pero además es que había un miedo en el club. El club toma la decisión porque cree que si hablan, incluso si se da la versión del Valencia, que puedan aparecer cortes editados en los que la opinión sea completamente distinta a la que se está dando. Hay miedo a incluso dar la versión, es decir...
No se enrafían, ¿no?
Claro, tú puedes abrir las puertas, no pasa nada, pero ¿te van a respetar la declaración tal cual la estás dando? El miedo que existe es que este documental, evidentemente, se está haciendo para ensalzar a Vinicius en todos los sentidos, ya no solo en lo futbolístico, sino en lo extradeportivo y en general. Si es un documental que, evidentemente, va a favorecer a Vinicius, si él hace algo mal no va a salir, y si el resto, aunque sea una persona de 60.000, hace algo mal, va a salir y se va a multiplicar por 200. Entonces creo que por ahí va un poco la medida que toma el Valencia Club de Fútbol.
Vale. I acabo, Pablo. Esportivament, com hi arriba el València? Perquè clar, fa 10 dies que no juga. Van ajornar, evidentment, per la desgràcia que va haver-hi amb aquells dos edificis, no?, que del barri del Campanar, que es van cremar, malauradament, i es va ajornar el partit de la jornada passada amb el Granada. Per tant, no sé com hi arriben els jugadors, esportivament, emocionalment, també.
Bueno, yo creo que, mira, este equipo, por suerte, es muy distinto al que estaba la temporada pasada y al que se jugó el descenso la última jornada. Es un grupo que cree bastante en Baraja, un grupo que incluso cuando han venido maldadas nunca ha bajado los brazos. Si algo se puede decir de esa plantilla es que no arrastran el escudo, que es verdad que están en una posición muy lejos de lo que el Valencia debe estar por historia. Es verdad que el nivel de los jugadores en lo individual en muchos casos es el que es, y vosotros también desde ahí lo veis, pero no bajan los brazos y no se arrastran y creen de verdad en que se puede competir en cada partido. A partir de ahí, lo que pasó en el Bernabéu dolió hoy mucho, porque el Valencia no compitió y el Madrid le pegó un meneo al Valencia y se puede decir sin problema. Quieren que eso no vuelva a suceder y están muy, muy concienciados en que no debe volver a suceder. Y el Valencia ha cambiado bastante. El Valencia que se presentó en el Bernabéu lo hizo como un equipo que sabría mucho más, como un equipo en el que en el centro del campo de carácter defensivo solo jugaba Pepelu. Y bueno, lo pudisteis comprobar también en Mestalla, ese Valencia-Barcelona. Fue uno de los primeros partidos del doble pivote Pepelu-Guillamón. Y a raíz de ese Pepelu-Guillamón, el Valencia ha crecido bastante y hay cierta confianza. A partir de ahí, pues bueno, si el Madrid se adelanta en el minuto 2, como pasó en el Bernabéu, el partido se pone complicado. Pero si tú aguantas 50-60 minutos con 0-0, que creo que va a ser un poco la idea, creo que el Valencia tiene opciones de puntuar muy bajas creo, pero no me espero un 0-3 del Madrid. Toquemos madera y no quiero entrar en el mal del comentarista y que luego pase, pero creo que no va a suceder.
Bueno. Molts ànims, Pablo. Tant de bo guanyi el València, tant de bo, Pablo. Mira, ànims des de Barcelona. A veure si le damos emoción a la Liga, per al Girona, per al Barça, tu. Val?
Pero muchísimas gracias. Vamos a ver si se puede... Se pueden conseguir los 3 puntos y luego ya el que se beneficie, ya nosotros ahí no podemos entrar. Evidentemente nos alegraremos por aquellos equipos a los que le venga bien, pero lo primero, y dado la situación del Valencia, es conseguir esos 3 puntos que no esperábamos realmente a principio de temporada, incluso poder hablar de una séptima plaza o de estar ahí en esa pomada.
Sí, sí. Molta sort, de veritat, Pablo Leiva, company de Superdeporte. Una abraçada.
Igualmente, muchísimas gracias.
Adéu, en directe, per explicar-nos una mica l'última hora, les sensacions ambientals que hi ha, sobretot, en el retorn de Vinícius a Mestalla. Marta, també t'acomiado. Gràcies,
Bona nit.
Bona nit, Marta Ramon. Vinga, adéu. De seguida...
Me'n vaig a teixir amb el balancí.
Perfecte, aprofita, ves fent feina. De seguida, està corrent per la banda i escalfant-se ja... Albert Bermúdez, de seguida, amb els seus personatges, i també el gran concurs del Tu Diràs amb el Javi i el David, que estan per aquí, i de seguida passaran a la taula per concursar i endur-se grans premis de la visita de les Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya. Primer, però... Miquel Agut, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Què tal, Miquel? Benvingut.
Una mica més, sisplau.
Sí. Va segona a la Lliga, el Girona. Va segona a la Lliga, Està inflat, està inflat, el Miquel.
Saps aquest programa de les mil i una? Jordi.
Doncs això. Aquest cap de setmana, per cert, Atleti de Bilbao-Barça, finalista de Copa, Mallorca-Girona, finalista de Copa. Per tant, és una bona jornada del diumenge.
I a més, ja ho hem dit alguna vegada, però repetint la seqüència de la Copa, perquè el dia de Copa el Girona va jugar a les 7 al camp del Mallorca i el Barça va jugar a les 9 a Sant Mamés. Espero que canviïn les coses, evidentment, en tots dos casos, però és exactament la mateixa seqüència.
Sí,
mitjana amunt, mitjana avall.
A 2 de 7 del diumenge jugueu Mallorca-Girona i a les 9 hi ha l'Atleti de Bilbao-Barça, per tant, superdiumenge, tarda, vespre, nit, amb aquests dos partits, entre el segon i el tercer de la Lliga, no?, que estan allà jugant-se aquesta segona posició i la plaça per anar a l'Aràbia Saudita. Abans d'entrar en la part esportiva del Girona, hi ha una informació important avui i molt esperada al club gironí. És la de les obres de la ciutat esportiva de Vilablareix, que ja poden començar oficialment.
Això és correcte, perquè hi ha hagut el vistiplau de l'Ajuntament de Vilablareix per iniciar els treballs de la primera fase de la ciutat esportiva. És important destacar que no és tot el projecte, n'és una primera fase, una miniatura, diguéssim. El consistori ho ha aprovat avui, és la llicència del projecte que contempla, durant aquest període, la construcció de 2 camps de futbol pels entrenaments del primer equip, així com instal·lacions i equipaments complementaris. Serien, per exemple, vestidors, gimnàs i despatxos. S'espera que a l'estiu ja el primer equip del Girona es desplaci a treballar aquesta ciutat esportiva i que, per tant, abandonin les instal·lacions del PSG de Caldes de Malavella, oh, on tants dies hem anat a fer, hòstia, entrevistes.
Que bonic, que bonic és allò on s'entrenava ara el Girona, amb aquelles vistes al camp del golf. Hòstia,
sí, amb aquella gent que té tanta feina que està allà a les 12 del
36, dia. 36 forats tenen i hi havia planejat un altre
xulo, camp. És molt xulo aquell camp, molt xulo.
Un és molt dels, jo crec que és el més difícil de Catalunya, sí, el recorregut estàdium, i després el recorregut tour, que és més assequible.
Que bé. Allà hem anat a gravar moltíssimes entrevistes del Girona, que és on s'entrenen, no? I allà, hòstia, llavors allà ens hem fotut algun cafetó, algun dinaret... S'està molt bé allà, s'està molt bé, llàstima. Però Vilablareix també és una magnífica zona al costat de Girona.
Hi haurà jugadors que ho lamentaran perquè viuen a les instal·lacions del golf. És tan gran que hi ha habitatges.
Sí, hi ha una organització allà.
Sí, sí, i hi ha jugadors, i algú que no és jugador, però que pertany a la primera plantilla, que també viu en aquelles instal·lacions.
Vilablareix tampoc era tan lluny.
No, però clar, n'hi havia alguns puqui que anaven amb els carretonets aquells del golf. Anaven de casa a l'entrenament.
Sí, sí.
I anaven allà amb el carretonet aquell.
Això ho feia el Minguella. El Minguella té casa paralada.
Sí?
Sí. Damià. I surt de casa, i té el garatge, té el carro elèctric, i surt, i va directament al forat, perquè ell no comença, ell va al forat que li surt dels collons. Ell va directament...
Als nassos, sí.
Sí, ja està.
Bé, en tot cas, deixem de parlar de golf, ni que sigui momentàniament, aquest pas que va tard, perquè s'esperava, segons els plans del club, que el setembre passat haguessin començat les obres i que el primer equip ja hi fos des del gener. O sigui que aniran tard, un projecte que en total contempla 7 camps, o sigui, 5 més dels que hi ha ara, i amb un cost de tota l'obra de 25 milions d'euros, un 70% dels quals procedeix del fons de CVC, aquell famós fons CVC del qual tant vam parlar, doncs en aquest cas finança un 70% del projecte de construcció de la ciutat esportiva.
Una notícia que és important pel Girona, pel seu futur com a club, i que hem sabut el mateix dia que, atenció, ha parlat David López. Per primera vegada ha comentat la sanció aquella que li va caure per dir que Ortiz Arias, l'àrbitre, l'havia insultat durant la primera part d'un Girona-Almeria. És la primera vegada que li sentim la veu després de tot aquell enrenou, no?
Sí, perquè a més es va lesionar i entre una cosa i l'altra ha tingut poca presència o nula presència en els últims mesos a l'equip del Girona. De fet, es va lesionar l'últim partit de l'any al camp del Betis el 22 de desembre, si no recordo malament. Els fets comencen el dia 22 d'octubre en el Girona 5, Almeria 2. David López diu a de zona al descans, just quan l'equip havia remuntat el 0-2 i tothom estava eufòric, que l'àrbitre els insulta i que així no es pot jugar. Evidentment, amb recursos contra recursos, l'acaben sancionant per 4 partits. No ho ha paït, ho veureu, i es mossega la llengua.
Haig d'anar amb molt compte amb el que dic i tampoc em puc esplayar gaire. Simplement dic que, òbviament, la sanció em va molestar moltíssim. És un tema que em va portar molts mals de cap. Tenia l'opció de seguir recorrent i seguir endavant. Crec que tenia tota la raó del món. Aprofitant també la lesió que se'm va posar pel mig, el més intel·ligent, el més raonable, va ser passar pàgina i oblidar-nos del tema.
Crec que tenia tota la raó del món. Encara ho manté, ara que ja ha passat tot, encara ho manté. Recordeu que ell es va justificar o es va disculpar a última hora en un post llarguíssim, inacabable, a Instagram.
En a contracor, pel que ha dit avui.
Evidentment, pel que ha dit avui, i ja ho podies entendre perquè feia unes voltes increïbles per arribar a la disculpa perquè ell no la sentia. Però, en tot cas, ara que ha passat la sanció, ha dit això i més enllà d'això no n'ha volgut tornar a parlar. I pel que fa al paper del Girona en aquesta lliga, diu que han de continuar com fins ara, que el rival és igual, sigui d'un nivell teòricament superior o teòricament inferior, i que s'han de fixar en ells, i que és així com han aconseguit ser segons i que han de continuar d'aquesta manera. A més, quan li pregunten per la Champions, frena, no vol eufòria, per molt que tinguin 10 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, es veu a la Champions 24-25?
No. Ves los equipos que hay arriba. Si te paras a pensarlo, pues hasta te entra un poco de vértigo. Estar a estas alturas de liga con 59 puntos peleando contra Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, equipos como Bilbao, Real Sociedad, Betis, que llevan haciendo unas temporadas espectaculares y que no se han acercado a hacer lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? En conjunto, lo que estamos viviendo es algo surrealista. Lo más importante es centrarnos en lo nuestro, en el trabajo que estamos haciendo día a día.
Un David López que va tornar a jugar aquest cap de setmana passat amb molt bona nota, una mica més d'una hora de joc en el partit que va guanyar el Girona contra el Rayo i que reapareixia 2 mesos després d'haver-se lesionat al camp del Betis a l'últim partit de l'any. Segurament també serà titular, ja l'hem trobat a faltar a la Copa al camp del Mallorca en aquest partit de Lliga a Son Moix a 2:15 de diumenge entre el Mallorca i el Girona.
A veure aquest duel, no? Girona-Barça. Està interessant, eh? Dos punts de diferència. El 5 de maig ja el Girona-Barça, que quedaran 4 o 5 jornades, quedaran, per tant serà decisiu. I a veure què passa en aquesta jornada, amb els dos equips jugant fora de casa. Està igualada la cosa, eh?
No, i és això, i a més
va tornar a jugar bé el Girona, va agafar moral l'altre dia.
I també pot ser que el Mallorca estigui pensant en la Copa més fins i tot que l'Atlètic de Bilbao, perquè l'Atlètic Club n'ha guanyades moltes i perquè, a més, està en un moment en què acostuma a jugar finals. El Mallorca no, i veurem si la ressaca és molt llarga, per molt que el partit del Mallorca fos dimarts, i per tant hauran passat 5 dies entre el partit de Copa del Mallorca al camp de la Reial Societat i la visita del Girona, que suposo, n'estic convençut, n'haurà pres d'aquell 3-2 a la Copa amb una primera part 3-0 per oblidar-la.
Molt bé, Miquel. Gràcies, eh?
A disposar, ja ho saps.
Vinga, fins ara mateix. Ens queda una coseta més abans del Bermúdez i del concurs, que és la celebració de la selecció espanyola. Abans ho dèiem, el Palacio Vista Alegre de Madrid, les jugadores d'Espanya de futbol que han celebrat aquesta Lliga de les Nacions. Com ha anat, Ballera?
Sí, com et deia abans, han estat 40 minuts, han anat pujant les jugadores una a una a l'escenari. Discursos de Montse Tomé, la seleccionadora, i d'Irene Paredes, la capitana. Discursos curtets, vull dir, han durat poc, com dic, i vaja, des del meu punt de vista no és el títol que fa més il·lusió guanyar la Lliga de les Nacions. Es va celebrar molt més el Mundial, d'aquí que, per exemple, la celebració hagi durat, com dic, 40 minuts, hi ha hagut hores prèvies d'actuacions musicals, etcètera, etcètera.
És que una celebració que ha començat com a les 5 de la tarda o quarts de 5.
Sí, ha començat a les 5 i a la partida de les 7 és quan han pujat les jugadores, però clar, a les 7 encara és una hora fumuda, sí. Poca gent, sí.
Descafeinadent, no?
Dia
laborable, s'ha volgut celebrar, però no hi ha hagut aquella, potser, eufòria, no?, d'un Mundial. És
bueno,
així.
És lògic, sí.
Hi ha hagut també recepcions a la Moncloa, evidentment, amb el president espanyol Pedro Sánchez, també al Congrés dels Diputats. Alguna cosa que valgui la pena destacar?
Sí, crec que val la pena sentir Irene Paredes, que és la capitana d'aquesta selecció espanyola, que ha demanat que els polítics tinguin un compromís real amb l'esport femení. A més, ho ha dit al Congrés y al davant de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados, aprovechar y decir la necesidad de apoyar el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas somos capaces de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias.
Discurs reivindicatiu d'Irene Paredes al davant, en un lloc eloquent, com és el Congrés dels Diputats. Ha aprofitat també per dir això. A la Moncloa, per cert, el president Pedro Sánchez ha vaticinat ja que les haurà de rebre novament a l'estiu. Ha donat per fet que guanyarien alguna medalla als Jocs de París aquest estiu.
Tant de bo, però posant pressió ja des de la Moncloa, sí. Déu-n'hi-do.
Hi ha hagut un moment, de fet, si et mires el vídeo, Pedro Sánchez, mentre ho està dient, al darrere hi ha Alexia, que aixeca les celles com dient...
No ens flipem.
No, sí, vull dir, que ara, vull dir, no sabem ni contra qui jugarem, vull dir, poc a poc, però, en fi, ha volgut envalentonar-se.
Alguna cosa més d'aquest èxit d'Espanya femenina?
Mira, parlant d'Alexia, l'única vegada que l'hem sentit en tota la concentració va ser ahir, a última hora, clar, excepte en aquesta celebració que hi va haver ahir la nit, en declaracions als mitjans de la Federació Espanyola. Es la única declaración de Alexia en toda esta concentración.
Súper contenta, objetivo cumplido, vamos a los Juegos, campeonas, me siento bien, deseando jugar, ya queda poco, ahora vuelta con el club, y nada, disfrutar jugando, que es lo que nos gusta a todos.
Ja queda poc, ho diu, el dijous de la setmana que ve, a Sant Mamés, és l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. Podria reaparèixer en aquest partit, perquè està al 100% i el que es preveu és que rebi l'alta mèdica en els pròxims dies.
Dijous a les 7 de la tarda, aquest Atlètic Club Barça femení, que és l'anada de semis. Després, dijous següent, hi ha la tornada aquí al Johan Cruyff, qui guanyi passarà a la final de la Copa de la Reina. I a Sant Mamés avui s'ha celebrat l'accés a la final de Copa.
Ho aixeca molt bé.
Alguna reacció que valgui la pena del postpartit?
Sentirem els dos entrenadors, començant per Ernesto Valverde, que és la part guanyadora, la de l'Atlètic Club, evidentment molt content per la classificació del seu equip.
Estamos en la final, ya tenemos tiempo para prepararla, pero bueno, desde luego la Copa significa mucho en Bilbao, es una tremenda ilusión para nosotros, es la oportunidad de poder ganar un título, igual que tiene nuestro rival, en este caso el Mallorca, y bueno, estamos ilusionados y vamos a ver.
Digues, digues.
No, no, pues es pot el Pugui estava reivindicant, reivindicant un respecte per Ernest Albertó. Un
respecte perquè Toma, que va ser maltractat i que segueix sent maltractat sistemàticament aquí, perquè, bueno, perquè no és simpàtic, no riu...
Va, vaja, diu una cosa que és lògica, que és el significat que té per un aficionat de l'Atlètic Club tornar a arribar a una final de Copa.
Però que va guanyar la Lliga, dues lligues seguides amb el Barcelona,
un doblet
amb 17 o 18 punts d'avantatge sobre el Mal. Sí, sí. O sigui, el Mal, que ara que està guanyant i que guanyarà 10 anys seguits la Lliga, el senyor Valverde el va
això és el
deixar...
Això que és el Barça, trituradora de persones.
I el Xolo... Perdona,
i el van destituir per perdre la Supercopa d'Espanya.
Semifinal.
Que després, quan la guanya el Xavi, no li donem cap valor. Cap, ni un, zero. Valor zero. Però vam destituir a Valverde per perdre semifinal jugant el millor partit d'aquella temporada, segurament. Sí, en fi.
No entrarem en aquell capítol, però alguna part de la plantilla va sumar, perquè marxés Valverde després d'aquella Supercopa.
Doncs mal fet, clar, perquè aquests poca vergonyes tota la vida. Ells mai, o sigui, els poca vergonyes de la plantilla mai surten esquitxats. Ja. Amb l'entrenador que sigui. Sempre pringa l'entrenador i en última instància el president. Ells mai, mai. Però això històricament tota la vida. Tota la vida.
Sí. Què?
No, escoltarem també el Xolo Simeone, que no ha posat cap mena d'excusa. Recordo que avui Griezmann no ha jugat perquè es va fer un esquinç al turmell, no estava disponible, diu que no han perdut per això i ha acabat admetent, evidentment, què has de fer quan perds 3-0, 4-0 en el global de l'eliminatòria, que el rival ha estat superior.
A la primera que tuvieron ellos fue gol, a la segunda fue gol, y bueno, nada, son esos detalles que parecen chicos pero son enormes. Nosotros en el partido del Metropolitano tuvimos muchas situaciones de gol y no pudimos marcar, y ellos tuvieron el penal aquel que los encaminó en la eliminatoria, y bueno, está claro de que fueron superiores después, a partir del segundo gol fueron superiores, fueron mejores, y felicitarlos porque hicieron un muy buen partido la gente del Bilbao.
És que l'havia de fotre al final,
Vens, eh?
Sí. Ha estat elegant.
Sabent el que deia. Aquell li va clavar els tacs a Julen Guerrero, recordo.
Sí, li va fotre un forat a la cama, Sí, sí, me'n recordo perfectament.
Aquest individu.
Doncs bé, eliminat l'equip d'aquest senyor individu que diu el Joan Puquí. Gràcies, Ballera.
Bona nit.
Què tal? Joan Laporta, president, hola.
Ei, què tal? Com estem?
Tot bé? Sí.
Molt bé, sí? Molt bé. Molt contents de que el Barça ja millora tot. Ja tot comença a anar cap amunt, ja.
Tenen samarreta, ja?
No, clar, avui...
Han decidit, ja?
Ens estàvem plantejant si seguíem Nike o passar per la Puma.
Sí.
O fins... Bueno, que és que Puma ens fa preu. Però he decidit que Puma queda descartat perquè me'l menjaria. I m'han dit que estan en perill d'extinció i bé, que m'hauria de comportar. Així que hem proposat per estalviar ara que el Barça dissenyi la seva pròpia samarreta.
Ah, sí?
Així ens deixem d'intermediaris, sí. I el club hi surt reforçat. De fet, a la junta directiva hem fet un concurs de dissenys.
Sí.
El de l'Eduard Romeu va guanyant. Que només perquè va pagar l'aval, bàsicament. I ha fet unes línies diagonals.
Com és? Sí,
la samarreta està prou bé. El Josep Cubells ha dibuixat una samarreta com la del centenari. El Rafa Just ha dibuixat un gatet. No ho entès. No ho entès.
Va, no, aquesta no l'han comprat, aquesta, no? Aquesta
no,
no els ha agradat.
No, li he reenviat el mail.
La mare que el va parir. Ai, bé. A veure si es creu la fe. Llavors, no em veu riure,
home. La meva idea de dibuixar un canapé blaugrana a la samarreta no acaben de quallar. No acaben de quallar, però el fet és que farem nosaltres la samarreta.
La samarreta.
I estem molt encigalats amb el tema.
Bé,
també he pensat que si no arriba, doncs sempre la podem cosir nosaltres. Al final jo tinc un kit de costures a casa.
La Marta l'ajudaria, a dir.
Que, sí, home, i el faig servir bastant. Pensa que el botó de l'americana jo li coso uns contraforts que fan que aguanti 3 calçotades en un dia. I heu vist aquell botó de l'americana, l'heu vist o no?
Sí.
Defensa millor que el Koundé, el Christensen i l'Iñigo Martínez junts. Que tampoc és difícil. Sí, Gredo?
Molt bé. Ja ens anirà explicant quin el concurs aquest de dibuixos quin acaba guanyant. President, moltes gràcies per l'exclusiva. De veritat, tu diràs sempre explicar exclusives. Anem amb Xavi, sisplau.
Què passa?
Xavi Hernández, què tal?
Maqui, Bastodontes, Titans, California Rolls, Mítics, Fieres, Tigres, Pifostius. Escolta, M'he mirat el partit de l'Atlètic, me l'he mirat i estic molt tranquil.
Sí?
Molt tranquil, perquè m'he estudiat molt bé el que fan, eh? Mm? Mira, està dibuixant un gatet al Poquí.
Sí. A veure, ensenya'l.
Sí, mira, hòstia, gatet.
És que no me'n recordava que el Poquí dibuixa molt bé, eh?
I tant.
Quan fèiem el programa 8TV...
Putia, el Houston no l'ha fet igual de bé, eh? Aquesta igual haguessis guanyat el...
Segurament.
Hòstia, sí, sí. Molt bé, el nano, eh?
Gat a la samarreta.
Ai. Bé, ja, si t'has estudiat l'Atlètic de Bilbao, ja...
M'he estudiat molt bé el que fan. Sí? Bàsicament, tenen una tàctica molt senzilla, que és marcar 3 gols i després intenten que no els en marquis cap. Mm. I llavors, és una bona tàctica, però jo crec que la meva és millor perquè ho tenim tot treballat i estudiat. La tàctica és preparar molt bé el partit, estudiar-ho molt, mm, i sobretot confiar que després de la victòria d'avui l'Atlètic es munti tal festa que la ressaca els duri fins al diumenge. I llavors, pues, no té fissures, eh? Llavors m'he mirat molt bé el partit, però clar, havent jugat avui, pues, tornar a jugar just 3 dies després no sé si és bo pel césped.
Clar.
Però bueno, ja veurem. A més, jugar el diumenge a les 9 de la nit no ens va bé perquè el dilluns al matí el Gundogan es vol llevar d'hora per escoltar el Basté. I llavors ja juga,
ah, sí?
Ja juga preocupat,
ah, sí?
Perquè vol, vol escoltar la tertúlia del,
sí, no
dels,
prou,
dels esports.
El perquè de tot plegat.
Els, no? Això, vol escoltar la tertúlia dels esports i saber si ho ha fet bé.
Clar, ja ho entenc, no? Segurola...
I llavors ja juga preocupat. Llavors, i llavors, també hi ha el del De Jong, que amb tot el tema aquest de la sequera està preocupat perquè es dutxa menys.
Ah. Sí.
Es dutxa menys, es nota, eh? Es nota. I també hi ha lo del Koundé, que és molt dolent, bàsicament. I llavors, no, home, jo no. Crec que el diumenge guanyem allà a la catedral, sí? Perquè juguem a la catedral, és a dir, a la casa del nostre senyor, sí. I allà ja vam perdre allà fa un mes, i ja sabeu que diuen que Dios no castiga dos veces.
Clar.
Per tant,
un argument
per lògica, tenim que guanyar. Vull dir, tant, si no, tant, pues ja apel·larem al partit.
Sí, sí. Tant de bo el Barça guanya la catedral, tu, i hi hagi, no?, una mica de...
És Dios castiga, però no ahoga.
No ahoga.
No, Dios aprieta. A mi m'està ofegant... Aprieta, pues a mi no m'està ofegant Déu, però m'està ofegant tot el barcelonisme, nena.
Sí.
Tot el barcelonisme,
eh? La premsa,
la premsa molt malament. La premsa us esteu portant molt malament, no te diré que no.
Bé, anem a un altre entrenador que està feliç, content. És un senyor al que jo admiro i que vaig passar grans tardes quan entrenava a l'Espanyol. Javier Aguirre, què tal? Bona nit.
Bona nit. Pues...
Bona nit. Felicitats per la final.
Com voy a estar yo, soy el pinche más feliz de la tierra, mamón. Ya desde que nos ponemos ahí con el 0-1 por delante y por fuera de casa, yo le digo lo que tenemos, bien chingón, chafamos, plantamos línea de 5 perros atrás y acá no se vuelve a jugar a fútbol en todo el partido, les digo, pinches, de acá nos volvemos con la clasificación, pero de repente nos marcan un gol y todos comienzan a ponerse bien nerviosos, bien chidos, les digo, mi segundo, güey, estate chévere que esto aguanta bien chido, hombre. Ahora metemos a 2 más atrás y aguantamos hasta penalti, lo tenemos bien chingón. Entonces llegamos al agregado, a la prórroga, le reúno, les digo, oíganme, pinches guaches, a mí no me vengan con fresas. Acá aguantamos la lucha hasta el viento guancho y ya mis palmas ensancian la chincha.
Hòstia, aquesta la tàctica del dia de la Real Ciutat?
Estamos todos.
I ara entès, mister?
Sí, sí.
Ara entès la tàctica dels jugadors?
Ya no hablan mallorquín, que es peor. Yo los tenía todos bien metidos, bien chingones, bien guerreros. No se juega nada más en 20 minutos. Triple orgulloso. Llegamos a penales. Me viene Samu. Estoy nervioso. Me viene Antonio Chibi. Me viene Larín. Me cuentan que están nerviosos. No quieren agarrar sus penales.
Sí.
Yo les dije, pues pinche, agárrame los huevos. Y no mames más. Te llegas a la puerta, disparas, te dejas de chingadas. Les di un bofetón a cada uno y tiraron bien felices.
Sí, sí, Manchera, que era una euforia ya la charrada previa. ¿Eh?
Entonces, pues ganamos y como premio hoy solo tendrán que entrenar 15 horas nomás. Prácticamente descansan.
¿Cómo has celebrat, Javier? Bueno,
un whisky a dormir.
Un whisky a dormir.
Ara tornem. Fem el gran concurs del Tu diràs. Albert Bermúdez, quin crac, tu.
RAC 1. Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el Concert per a Piano número 2. A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El gran concurs del Tu diràs.
Fuerte que tú y veloz y siempre estoy de buen humor.
Doncs ja
pots marxar, Pogui.
És el moment clau.
Maria, Anaïs, Pogui, Albert Bermúdez, comença una de les millors seccions que té aquest programa, que la fem un cop al mes. Avui amb el gran Xavi Puig. Hola, Xavi. Hey!
Hola, bona nit.
I des d'aquí enviem una abraçada a l'Eduard de Batlle, que acaba de ser pare, juntament amb la Carla Menéndez, del seu segon fill. Segurament ens estarà escoltant.
Segur.
Segur. Sí. Li donem l'enhorabona i el deixarem descansar en aquest concurs. El de març potser també, no? Sí, clar.
El de març també.
Que vingui.
Aprofito per anunciar que el dia 21 de març, dijous 21 de març, tornarem a fer el gran concurs, el Tu diràs, i tornarem a obrir les portes del programa. Si voleu venir dijous 21 de març, que és abans de la Setmana Santa...
Perquè no el 28?
Perquè és Setmana Santa.
S'ha de guardar.
Que molta gent marxa. I molta gent marxa, i vam pensar, mira, fem-ho abans de la festa.
Molta gent.
Pares, mares, nens, nenes... Molta gent. Dijous 21 de març, tornarem a obrir les portes del Tu diràs.
Deu marxar ell.
Com em coneix. Sí, uns dies marxarem, que hi ha aturada de seleccions. Però molta gent marxa, també. No hi ha l'Eduard de Batlle?
No.
Però hi haurà Oriol Jové amb les seves dades Jové avui al concurs.
Hola, Jové. Bravo!
Les dades Jové són...
Hola, què tal?
Ja ho sabeu, que té una base de dades espectacular. Bé, tu mateix, Puig, com
va? Va, avui, ja que hem deixat enrere el 29 de febrer, un dia que només el tenim cada 4 anys, avui la cosa en part anirà per aquí, per coses que passen cada 4 anys, com per exemple... Un mundial de futbol, que és cada 4 anys, i la primera prova són preguntes sobre un mundial.
Anem a presentar els concursants?
Sí, home.
Vinga.
El Javi Coronado. Hola, Javi.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, Javi.
Bravo!
D'on ets, d'on ets?
D'on vens, Javi?
Vinc de l'Hospitalet.
De l'Hospitalet, bona terra. A l'Hospitalet, Jordi Mèlic, l'alcalde... Impectore de l'Hospitalet.
Sí,
i també entre nosaltres el David Regaño. Hola, David, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, David?
Molt bé.
D'on vens, David?
De Santa Coloma de Gramenet.
Va, molt bé. Estem aquí a la corona.
Sí, a més, per l'esquerra...
Les dos contra Llobregat,
mare del duel. Molt bé.
Va, som-hi. La primera pregunta, com diem, preguntes del Mundial. Comencem el Mundial de Mèxic, Javi. La primera pregunta és per tu. Argentina, Anglaterra. La mano de Dios en la veu del gran Víctor Hugo Morales.
Puede tocar por Enrique, siempre Maradona, es un drible. Se va a hacer entre tres, siempre Diego. Genial. Tocó para Valdano. Entra Maradona, falta tres, intenta Luis Lozano. ¡Gol! ¡Gol!
Gol, i canta gol, no diu res de la mà al principi, diu vinga, tira, així començava a ratxar. En matí això sí que era mà, vaja, només faltaria, continuar així.
Y que Dios me perdone lo que voy a decir, contra Inglaterra hoy, aún así.
Diu, y que Dios me perdone lo que voy a decir contra Inglaterra hoy, aún así. I com continua Víctor Hugo Morales, Javi? A, la mano de Dios es de Diego... B, que se jodan los ingleses, que se jodan. O C, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga?
Algú, sense dir-ho, algú a la sala ho sap?
Jo desitjo que sigui la segona.
Sempre desitjo que sigui la segona. Què?
La primera. La mano de Dios es de Diego. Anem a comprovar-ho.
Venga, venga.
Con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga?
Va a fer. Con
un
gol.
Un whisky a dormir.
Oh, no. Llàstima. Era una mica més, més subtil aquí amb Víctor Hugo Morales. Primera pregunta del Mundial per tu, David. Aquesta de la mano de Dios era l'1-0. El 2-0 és potser el millor gol que s'ha marcat mai en un Mundial, que sonava així en la veu de Víctor Hugo Morales.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
Golazo, cridava Víctor Hugo Morales. Després continuava així. En Víctor, no treguis els cascos, no, David? Maradona en recorrida memorable en la jugada de todos los tiempos. I després, i aquí no hi ha opcions, amb quin nom i adjectiu que ha passat a la història qualifica Víctor Hugo Morales Maradona, David?
Barrilete cósmico.
Barrilete cósmico? Anem a comprovar-ho.
Molt bé.
Barrilete cósmico, de què planeta viniste? La segona per tu, Javi. Anem a escoltar aquest gol.
Ai.
Para el base balón. El le gase Fàbregas. Vamos, para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta. ¡Gol!
Gol d'Espanya a la final del Mundial de Sud-àfrica contra Holanda. I ara, i no hi ha opcions aquí, què dirà Camacho just en aquest moment de la narració, Javi?
No, epa!
Espera.
Iniesta de mi vida.
Oh, sí. La sabies, no?
Sí,
la sabia.
Li venia ara, sí. Ara el cap segur. Doncs sí, és Iniesta de mi vida. Vaya, Iniesta de mi vida. Bueno, i les gràcies al Víctor per l'ajuda.
No, li ha donat una petita pista, però
la sabia.
La sabies, eh? Sí. La recordaves. Va.
I la segona i última per tu d'aquesta primera prova, David, una altra vegada Maradona, el seu últim gol en un Mundial contra Grècia, el Mundial 94, una altra vegada Víctor Hugo Morales.
Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta...
Però vos te das cuenta... I què més diuen los argentinos que tenia a prop de la cabina? A... es Dios, viva la madre que lo parió. B, está vivo, Gardel está vivo. O C, Dios salve a Diego. Què deien aquests argentins a prop de Víctor Hugo Morales?
La B, Gardel.
La B, está vivo, Gardel está vivo.
Está vivo, Gardel está vivo. Oh. Rato de media vuelta.
¿Sabías? Com?
Maradona és el meu ídol de sempre.
I la sabies, eh?
L'havia escoltat alguna vegada.
L'havia escoltat.
Sí. Hòstia, té mèrit, eh?
Aquella cara d'anant directe cap a la càmera celebrant el gol contra Grècia.
Abans de donar positiu.
Un peu, per trencar. Una petita dada.
En aquella celebració jo crec que anava una mica... Això és l'últim gol que marca en Vallenuna en un Mundial. 2 punts pel David, 1 punt pel Javi després d'aquesta primera prova. Anem a la segona prova.
Vinga,
aviam, obrirem la base de dades per fer 2 preguntes a cada concursant.
Molt bé.
Comencem pel Javi, seguint amb això de coses que passen cada 4 anys. Per exemple, celebrar l'aniversari d'un jugador del primer equip del Barça.
Ui.
Qui fa anys avui al vestidor? Pregunta sense opcions. Quin jugador del Barça ha bufat avui les espelmes?
Ferran Torres.
Sí, senyor, si heu estat atents a les xarxes socials, Ferran Torres avui ha fet 24 anys. Per tant, això vol dir que només s'ha celebrat 6 vegades al llarg de la seva vida l'aniversari el dia que li tocava. Només
per tant,
hi ha...
tenim un nano de 6 anys que és el futur del club.
Prometedor.
Prometedor.
Sí.
I només haver pagat 55 milions d'euros, què més voleu?
Una pregunta, si tens la mala sort o la sort de néixer un 29 de febrer, què us celebraríeu, el 28 o l'1 de març, el la resta d'anys?
Els 2 dies i faria 2 pastissos.
A la història del Barça només hi ha 2 jugadors nascuts un 29 de febrer.
Sí,
un és Ferran Torres Torres, sí, l'altre és Gustau Biosca, defensa. Hombre, que va jugar al Barça gairebé 200 enorme. Partits als anys 50.
Que bona la dada.
N'hi ha només dos. Va, pregunta pel David.
David.
Ja que venim de Ferran Torres, anomena'm un altre jugador de tota la història del Barça que també s'hagi dit Ferran.
Home.
Ferran en català, eh?
Sí.
Home. Home. Hombre, a mi m'ha vingut un així. Pam, recent.
No n'hi ha gaires, eh?
No, recent no. Recent.
Bé, tampoc cal anar donant totes les pistes.
Recent.
Víctor, si vols donar alguna pista. No, 5, no? Segons, 4, 3, 2,
menja gofres,
1...
Un whisky a dormir.
Aviam, n'hi ha 3.
Home, Ferran Jutglàs, també menjant gofres.
Ferran Jutglàs, 1.
Clar, recent.
Ha jugat un partit oficial, però Ferran Sarsanedes també comptabilitza com a tal. No, no, i compte. Un d'històric, Ferran Olivella.
Per favor, drets. Per favor. Ferran Olivella és un històric. Els altres dos no són ni qui són.
Val.
Vinga, segona ronda.
Tenim emparat, això,
eh? 2-2.
2-2 anem, sí.
Aviam si es desfà l'empat, si no quedarà encara una altra ronda de preguntes amb el Xavi Puig. Aviam, el David ens ha dit que ve de l'Hospitalet de Llobregat.
No. Javi.
El Javi ve de l'Hospitalet de Llobregat, perdó, David, i el David de Santa Coloma de Gramenet. Pregunta pel Javi. En quina ciutat ha jugat més partits oficials del Barça a la seva història? L'Hospitalet o Santa Coloma?
Hòstia. Hola.
Bona idea.
Hospitalet. Un whisky a dormir.
Oh. Santa Coloma. Tres partits a Santa Coloma de Gramenet, dos partits a l'Hospitalet de Llobregat. Els tres a Santa Coloma són tots tres contra la grama, l'any 2001, semifinals de la Copa Catalunya, amb victòria del Barça per 0-3, i dues eliminatòries de Copa, el 2003 i el 2004, una amb victòria del Barça, la del 2004 amb victòria de la grama per 1-0. A l'Hospitalet, dos partits, un contra l'Hospi i després una final de Copa Catalunya contra l'Europa, que el Barça va perdre per 1-3. El partit contra l'Hospi va ser el 2011, el Barça de Guardiola, que va guanyar per 0-1.
A 0-1?
Després a la tornada, el partit tornava al Camp Nou, 9-0.
9-0 li va fotre.
Golàs d'Iniesta, allà, eh?
Ho recordo.
Golàs d'Iniesta.
Sí, és veritat. Fet per l'Escaire, un xut llunyà, no? Em recordo, sí. Molt bé, ens queda una pregunta pel David?
Sí, la segona d'aquesta ronda, per posar també una mica en valor el que fan els oients quan venen aquí al Tu Diràs, fan servir sobretot dues parts del cos.
Les mans, no?
Les mans per aplaudir,
sí.
I el cul per seure.
Sí, molt bé.
La pregunta és, hi ha un jugador de la història del Barça que té l'honor de ser l'últim d'haver marcat un gol amb la mà i també de ser l'últim que ha donat una assistència amb el cul? Aquesta pregunta sí que té opcions. Qui és aquest jugador, l'últim que ha donat una assistència amb el cul i que ha marcat un gol amb la mà? Opció A.
L'últim, eh?
L'últim.
Val, val.
Que ha fet totes dues coses. Goicoechea. Opció B, Messi. Opció C, Luis Suárez.
Vol dir que hi ha més un, eh? O sigui, hi ha més d'un que ha donat una assistència Michael. Amb el cul.
Michael, l'últim que hagi
gol
fet.
Amb la mà,
gol amb la mà,
assistència
amb el cul.
Messi.
Messi.
Sí. Un whisky a dormir.
Jo hagués dit Messi, també.
Luis Suárez. Assistència amb el cul. El 9 de setembre de 2015, el Barça 2 Real Societat 0, el 2-0 el marca Pedro, amb assistència de Luis Suárez amb el cul, un rebot, però assistència, i gol amb la mà el 13 de gener de 2019 en un Barça 3 Eibar 0, el 3-0 el marca Luis Suárez, efectivament, amb la mà.
Molt bé. Preguntes bones,
Era mà involuntària.
Originals i
no, que no, era mà involuntària.
Si va com fer, la de Messi contra l'Espanyol.
Va marcar amb el cap.
Però és la part del cos que al final acaba introduint la pilota a la porteria, no?
Bé, això ho tenim 2-2. 2-2. Et toca, va.
Tercera prova, també encara de preguntes. Un altre esdeveniment cada 4 anys als Jocs Olímpics. Tindrem aquest any a París.
Sí.
Ens quedem, però, en els que han estat més propers que hem tingut a casa. No són els de Madrid, Ayuso continua esperant. Són els de Barcelona 92. Dos preguntes per cap. Per tu, Javi, la primera. Aquí no hi ha opcions. Qui va ser l'últim rellevista de la torxa als Jocs abans que Rebollo encengués el pavater amb el seu arc i la seva fletxa?
Epi.
Atleti!
Sí, senyor. Juan Antonio San Epifanio Epi.
Molt bé.
Per tu, David.
Quin d'aquests grups no va participar ni a la cerimònia inaugural ni a la cerimònia de clausura dels Jocs de Barcelona? No va participar. Quin d'aquests quatre grups no va participar? Els Comediants, De Goll de Gom, El Tricicle o La Fura dels Baus? Un d'aquests quatre no va participar als Jocs de Barcelona.
El Tricicle.
El Tricicle.
Un whisky a dormir. No,
De Goll de Gom.
És l'únic que recordo,
el Tricicle. De Goll de Gom, no? Els Comediants, i El Tricicle i La Fura dels Baus sí que van, jo, que van participar.
Jo hagués dubtat entre De Goll de Gom i Els jo Comediants.
També, però... un dels dos, sí, sí. No sé quin...
Per tu, Javi, qui va guanyar la primera medalla per la delegació espanyola als Jocs de Barcelona? Quatre opcions. Miriam Blasco, en judo. José Manuel Moreno, en ciclisme en pista. Teresa Zabel, en vela. O Daniel Plaza, en marxa. Qui va ser el primer medallista espanyol als Jocs de Barcelona?
Aquesta és de nota,
Blasco, Moreno, Zabel o Plaza?
A veure, Javi, va.
Moreno.
Moreno. Toma Moreno.
Atleti!
Molt bé,
Taca el Javi amb 4 punts, 2 al David. Pots ha estat
com
David.
Ha estat com encertat aquell partit de segona de la travessa, eh?
Sí.
Aquell Pontferradina a les Palmes.
Sí, 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 sí.
Contra qui va jugar, David, el Dream Team, la selecció dels Estats Units masculina de bàsquet, la final als Jocs del 92?
Uau.
No hi ha opcions.
Això va ser el Sant Jordi.
No, Badalona.
Ah, va ser Badalona. Tens de la roda.
Uau, home, home. Però sí, aviam, no es feien a Barcelona els Jocs.
Sí, però...
Pues perquè es fa a Badalona. Perquè també tenim una ciutat...
Ara em fas dubtar si la final també va ser Badalona o Sant Jordi.
Mira, Sant Jordi.
Ara tinc...
Es va fer a la fàbrica de Nis del Mono.
La Iugoslàvia?
Contra?
Iugoslàvia?
Diu el David, contra Iugoslàvia.
Un whisky a dormir.
Va ser contra Croàcia. Croàcia, 117-85. Va guanyar... el Dream Team.
Sí, sí.
Per tant, això ho tenim 4-2.
Era broma el que he dit de Badalona, que després s'enfaden, la gent s'enfada ràpid, i la gent té la pell molt fina, i segur aquest comentari es converteix en...
Sí, sí, Badalona, Badalona.
A Badalona, Badalona.
Sí, sí.
Tota la competició de bàsquet també ens sonava que era a Badalona.
Tens tota la roda. Doncs
pues clar que era a Badalona.
Sí, sí, era Badalona. Perfecte. Bé, doncs, escolta, què, 4-2?
Sí, anem a la part pràctica.
Tenim una última part pràctica que podria acabar decidint...
Acabar el 2 punts.
Mira, mira, posa'm aquí, no, davant d'ells. No, davant d'ells, davant d'ells. Sí. Davant d'ells, a veure. Això, Puig, explica'ns què és, per la gent que està a casa i vol saber com es tanca aquest concurs del Tu diràs què és.
Amb una part pràctica, avui una única prova, una prova que si fos olímpica segurament els catalans guanyaríem totes les medalles d'or. Estic parlant del concurs de menjar calçots.
Val.
És evident que aquí calçots no en podíem fer, perquè si quan t'escalfes un biquini a la cuina i ja salta l'alarma antiincendis, imagina't si aquí fotem una foguera per fer uns calçots. No, per tant, hem substituït els calçots per xurros, que és un altre gran element català.
Ah, quina idea.
Això és un xurro.
A més, el xurro que està a la moda, vull llegir a La Vanguardia, que el xurro està allò...
En auge, sí?
Està en auge, sí? Ara mateix el xurro. I la salsa de calçots no l'hem substituït, sinó que és salsa de... salsa de
calçots, que no s'ha de cremar. Sí, sí. Si tu vols que suquin un xurro...
No, un xurro no. Mig minut.
Ah.
A veure qui és capaç de menjar...
Del creador dels espàrrecs amb calimocho.
Més xurros sucats a la salsa de calçots.
Jo crec que va ser pitjor els espàrrecs amb calimocho. Diria...
Això és duríssim.
Qui vol començar?
Va.
Norma és...
David, prova-ho només.
La norma és...
No t'agrada el romesco? Ets al·lèrgic a alguna cosa?
S'ha de sucar el xurro una vegada en el calçot.
Sucar així i cap a dins el xurro. En mig minut, a veure quants...
Una sucada bona s'ha de fer.
És moda, això.
A veure,
va.
Primer el David, sí. 3, 2, 1, ja.
A veure, prova, què tal? Què tal el contrast?
Boníssim.
Que això...
La dona ràpid, aquí tracta de menjar-se'ls,
A vegades, mig si minut, no proves, això no saps el que t'estàs perdent.
Aigua.
Espera, ja et diré aigua.
En mig minut ja no fas més,
Bueno, n'ha fet un de moment, de xurro amb calçot.
Pavila,
Xurro amb romesco, no està mal, A veure, vinga, un altre. L'últim.
Que 10 segons.
El segon, vinga.
Vinga, el segon sí que te l'acabes, David.
5... 4,
mira que
3,
bé, ens sonaran 4, 4, eh?
0.
Oita, que bé.
Dos calçots.
Té molt mèrit,
Hem sobrat 4.
El contrast, què tal, el contrast? Veu, veu aigua. El contrast està bé, eh? Val. És acceptable.
Fa cara que li ha agradat.
Sí, romesco amb xurros és acceptable. Compte que estem inventant aquí una cosa bastant interessant, eh? Sí?
Javi, perquè no tinguem empat...
Amb romesco.
Que llavors haurem de decidir com ho solucionem.
Tu vols un
com a mínim dos xurros han de caure en mig minut, Javi.
El toquiu vol tartar, eh?
És broma,
no? Ai,
senyor, i ha fet una sucada històrica, eh?
Ha menjat més salsa que ningú.
Què?
Ha fet una sucada històrica.
Però...
No seré menys que tu. Em vaig a fotre un xurro.
Jo em vaig a fotre un xurro, però sense calçot, tio. És que...
Vol contrast?
Sí, sí, el contrast, el contrast.
Javi,
vinga, almenys tu el contrast.
Javi, vinga, 30 segons per tu, que comencen ja.
A veure, vinga, bona sucada.
Ojo, sucat bé,
ja veuràs que està bo, és original.
Molt
original. Però això més que un concurs de Monacata, van molt lents. I la torna a sucar, el tio, veus?
Però hauries de fotre dos, com a mínim.
Vinga, va, va,
queden 15 segons. Vinga, el segon, Javi, som-hi.
És que mengen com si fos un tast.
Som-hi, una altra mossegadota.
A veure, 5.
5.
4.
4, vinga, cap a dins, Javi.
3, no pot.
No funcionarà.
2, 0, s'acabó. 1 i mig. Un aplaudiment.
Bravo.
Clar, si ara li sumem 2 punts al David, serien 4-4, però 1 i mig. Per tant, 5 i mig a 4. Guanyador. Què, et sembla bé?
Oh, Javi.
Javi Coronado, guanyador avui del gran concurs d'estudiaràs. Bé, Javi. Ja sabeu que avui us portàvem al Superbikes Barcelona Motor Fest els dies 22, 23 i 24 de març al circuit de Barcelona a Catalunya. Pel finalista, pel David, s'emporta una entrada doble pel dissabte 23 de març per anar a veure les Superbikes i els concerts dels Catarres i de Buos i també la sessió del Mont DJ. Per tant, felicitats per aquesta entrada doble. Dissabte, eh? Només el dissabte podràs anar a gaudir de les Superbikes. I per tu, Javi, abonament doble pels 3 dies, amb accés al paddock, al food market, als concerts.
Carai.
I també tindràs un grid pass, que és un accés superexclusiu a la graella de sortida de la cursa Superesport. Podràs estar a la pista abans que arrenqui la cursa de Superesport de Superbikes. Podràs fer-te fotos, passejar per la recta de sortida i veure els pilots i com preparen les motos abans de la sortida. La resta, si voleu viure les curses del Mundial de Superbikes...
Això li vaig dir al...
I moltes coses més.
Grid pass.
Sí.
Li vaig dir l'altre dia al David López que abans de fer un pas que fes un grid. Que...
Gravagent al centre,
grid,
no?
Grid pass. És... Jo crido, grid... I després...
Michel, si no tens res aquell cap de setmana que crec que hi ha aturada per seleccions, motorfestbcn.com. Tu entres allà, motorfestbcn.com, i allà trobaràs totes les entrades per viure, escoltant.
Sí, m'agrada molt les...
Hi ha de tot, eh?
Motos.
Superbikes, motos. Hi ha experiència gastronòmica, hi ha animació infantil, hi ha concerts, vull dir, tot el circuit de Barcelona.
Puc portar el Savillo.
Clar, porta. Ho deixem aquí. David, Javi, moltes gràcies, de veritat, per venir. Una abraçada forta. Maria, Anaí, Joan, fins dijous que ve. Gràcies.
Vinga, bona nit.
Adéu, Bermúdez. Adiós. Una abraçada. Puig, Jové, magnífic, eh? Un dijous més. Ara fins al 21 de març, ja.
Perfecte.
Vinga, bon, girem.
Ves pensant en la següent prova pràctica, gastronòmica.
A veure què fem.
Vinga, una petita pausa i de seguida rematem el Tu diràs amb una edició especial de l'última possessió per parlar del possible, més que possible, retorn de Ricky Rubio demà al Palau Blaugrana.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga juga a RAC més 1. A 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Mònaco. Després de l'aturada, els blaugranes afronten la recta final de la Lliga regular.
El llançament de tota la vida i cap a Déu.
Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga torna a RAC més 1.
L'última possessió.
Una mica de bàsquet amb l'última possessió, avui edició de butxaca amb l'Aguilar i també amb el Xavi Ballesteros, el company de Radio Ciutat de Badalona i també de l'Esportiu. Hola, Vallès.
Molt bona nit.
Què tal? Déu-n'hi-do, eh? Com tenim el dia? Abans en parlàvem, no sé si t'ha sorprès les declaracions que han fet Satoranski i Grimau, eh? De,
sí.
Que no els fa massa gràcia haver de pujar potser al Sant Jordi.
Sí, per dir-ho suau.
Ningú vol pujar fins al Montjuïc, no sé què passa, eh? Ni futbol ni en bàsquet, bueno, que vagin en concerts, tu.
Exacte.
Clar, com a mínim. Va, doncs anem a la Teca, més enllà d'això del Sant Jordi, de la possibilitat que el Barça Bàsquet jugui algun partit del Sant Jordi, ha tornat l'Eurolliga i ho ha fet amb un partidàs avui al Withing Center. Partidàs sobretot del Panathinaikos, que ha guanyat el Madrid. Eh?
86-97, sí, cinquena derrota i sobretot del Madrid, i sobretot perd la condició d'imbatut a casa, més amb un nom propi, Matías Lesort, un dels implicats a la batussa l'any passat del Madrid amb el Partizan, ara el pivot juga a Grècia, s'ha cascat, per dir-ho suaument, 26 punts i 7 rebots clau en aquest triomf que apropa el PAOK a un partit del Barça, també la Virtus que ha guanyat, i fa que el Madrid no es classifiqui matemàticament per playoff perquè tenia l'oportunitat.
Déu-n'hi-do Lesort, no, Vallès?
Sí, un jugador duríssim. A més a més, jo crec que s'ha de certificar el fet de que Tavares encara està arrossegant aquelles molèsties físiques que va fer que no fes una bona copa, i Lesort, doncs, amb aquestes dobles figures, però a més dobles figures amb domini absolut, no?
Anem al Barça-Mònaco. Bé, sí, ja m'ha explicat abans, no?, la classificació. El Madrid continua líder, el Barça demà si guanya se li posa 3 només partits, i per sota està tot molt igualat perquè Panathinaikos, Virtus s'han posat només a un partit del Barça. A veure què fa demà en el retorn a la competició
el
Barça.
Contra el Mònaco, un dels altres grans equips de la competició ara mateix, un dels que suma 16 victòries, amb Mike James, que demà, si anota 29 punts, es convertirà en el màxim anotador de la història de l'Eurolliga. No. És d'aquests...
No la sabia, aquesta.
No, i és d'aquests allò que fot ràbia, perquè és el típic que te'n fot 30. Però vaja, i sobretot amb un gran nom propi, el de Ricky Rubio. Jugarà o no? Pregunta obligada a Grimau i resposta esperada.
No ho tinc decidit encara. Ho hem de parlar i hem de fer els descartes encara. Doncs espero durant el dia avui tenir-ho clar per poder dormir una miqueta tranquil, però no ho hem decidit encara. Crec que t'esperaves la resposta, també, no? Vale.
Això esperava.
Se l'esperava.
Ens esperàvem tots.
I tant que se l'esperava. Sí. Jugarà o no? El veurem uns minutets, va? Jo no sé si saps alguna cosa.
El veurem. L'única cosa és que amb el dorsal nou, en la presentació, doncs, si ho fan normal, hauran d'aturar-se a mitja presentació perquè s'endugui l'ovació, no? Tothom té ganes de veure'l, crec que és el partit, vull dir, no, crec que s'ha esperat el temps adequat, tant amb el timing que va marcar ell, tant amb el timing perquè debutés amb la selecció. Jo crec que queden només 8 partits, Aleix, i està clar que has fitxat a Ricky perquè entri en dinàmica, i quan ha d'entrar en dinàmica, ho hem vist amb la selecció, és agafant minutatge, agafant rodatge, i ho ha de fer ja.
Aquí el problema, jo crec que és una qüestió, Valles, no sé si estàs d'acord, quasi bé de respecte per la resta de la plantilla, perquè, clar, els que entren pels que surten. Llavors, algú ha de quedar fora. Demà hi haurà dos descartats. Per la trajectòria que portem de temporada, un pot ser Oriol Paulí, que ja ha quedat en altres partits descartats. Clar, ara la pregunta és saber qui serà l'altre.
Sí, però de totes formes ho dic en el sentit que és un món professional, no? Ha vingut per jugar, ha vingut per marcar diferències, ha vingut perquè el Barça faci un pas més, no? Per tant, jo crec que a partir d'aquí, doncs Ricky, si ha d'entrar en rotació, ho farà, però en partits estratègics, però Ricky ha de ser una peça fonamental. Si quan parlem ara mateix, agafes la plantilla del Barça i dius, aviam, quins jugadors marquen diferències, quins jugadors tenen talent per desequilibrar, doncs un seria Parker, l'altre seria Ricky, sens dubte, no?, un generador, i jo crec que ha de jugar. Vull dir, Pauli, malauradament, no és una qüestió de Ricky, ja s'ha quedat, sí, fora, sí, de les convocatòries molt més partits, i potser un dels sacrificats, doncs, pugui ser d'entrada Brizuela, i després veurem també Jokubaitis, no?, per posició.
Més Roques, potser, que Brizuela? O...
Sí, seria més lògic, potser, no?
Sí, seria més lògic, però també és veritat que el perfil de Jokubaitis en quant a agressivitat, yeah, doncs és bastant diferent al de Darío, no? Però en tot cas, està clar que Ricky ha d'entrar sí o sí.
Ja. De fet, avui li hem preguntat a Satoransky, no?, sobre aquesta sobrepoblació que hi ha ara mateix al Barça de bàsquet del perímetre.
Sí, perquè clar, no hi ha lloc per tants bases, Ricky, Roques, ell, i de fet se li ha recordat a Satoransky algunes fases de la seva carrera en què va arribar a jugar de l'E, fins i tot també a la NBA. Ell ha reconegut que això sí és una opció.
Las posibilidades, ¿no? Si alguien se ha fijado, muchas veces jugamos con Rocas juntos en la pista, sobre todo de los finales de los partidos o cuando queremos cambiar todo. Pero está claro que para mí estar de posición base es lo más cómodo, pero yo creo que
siempre ha jugado mucho sin balón y puede ser unas posibilidades.
¿Veus aquesta opció, Ballesteros?
Sí, 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 la veig. Jo crec que hi han vist molts minuts aquesta temporada i si mires els 5 titulars, ara mateix que et surt de memòria, hi ha la Provítola i Satoranski. Deixa'm dir que quan va arribar Satoranski a la Lliga CB ho va fer a Sevilla, llavors hi havia Joan Plaza d'entrenador i jugava de 3, jugava de l'E. Va haver-hi un moment que li van dir, escolta'm, és que amb la capacitat que tens de desequilibrar amb el físic que tens per jugar pel baix, amb la direcció que pots tenir, doncs pots fer molt més mal jugant d'1, no? I va ser allà on el van resituar per jugar d'1, i jo crec que és un jugador que pot utilitzar aquestes tres posicions, no?
Clar, perquè aquí el problema és que per galons penso en l'altre descartat, Valles, més enllà de l'Oriol, si és que acaba sent ell. Per galons, que quedi fora jugadors com Roques o com Darío, seria una cosa, però algú estàvem parlant, de fet, amb els periodistes que hi havia allà. Hi ha altres jugadors, diguem-ne, de menys transcendència, pes, digue-li com vulguis, com podrien ser James Nagy o Òscar da Silva, però llavors perds centímetres, no? Llavors és com és de mal gestionar realment aquest jugador descartat.
Si fixes, Dani, en el Madrid no es gestiona massa quan Rudi queda fora, o quan fan rotació i queda a Balde, o quan Cassé no juga. Vull dir que estem parlant de jugadors que podrien ser similars al nivell que estem parlant de jugadors del Barça, però clar, amb una plantilla de 14, doncs alguns s'ha de quedar fora, no? I per tant jo crec que sí que s'anirà adaptant una miqueta al que són cada partit, i donant molta importància a l'Eurolliga ara mateix, perquè queden 8 jornades i el que sí que ha d'arribar al Barça és com un coet en aquests emparellaments de quarts.
A quina hora demà el partit de RAC
més 1? Demà 2:15.
Dos quarts de nou.
Ens hi posem un quart.
A RAC més 1, en directe, des de l'aplicació d'internet, aquest Barça-Mònaco. L'altra gran notícia del dia és la classificació de l'Uni Girona per les semifinals de l'Eurocup femenina.
Sí, igualant el millor registre de tots els temps, la temporada 18-19, llavors va perdre les semis davant el Montpellier. Enguany en rival és el Besiktas, una altra vegada un equip turc, després que avui l'equip gironí hagi superat el Galatasaray, que es troba, de fet, un lloc per sobre la Lliga que el Besiktas. Era el vigent campió, el Galata, amb un tros de tornada, victòria 81-83 després de guanyar de 13 a la nada. Així de satisfet es mostrava Roberto Íñiguez.
Se han vaciado, han tenido además foco en lo que había que hacer y bueno, pues este es el camino. Esto es un desgaste grande que es muy difícil hacerlo cada partido, pero era un partido muy especial para pasar a semifinales y espero que la gente, el público, la gente que sigue el equipo, la ciutat està molt orgullosa de l'equip, no?
I tot això recordem sense Garner i sense Tolo. Per tant, molt de mèrit la setmana que ve arrenquen aquestes semifinals.
Déu-n'hi-do, l'Uni, no sé si té opcions o no, Valles, d'intentar lluitar per un títol europeu.
Sí, les té. I a més, jo avui a l'Eix m'agradaria trencar una llança a favor de, ho deia l'Aleix, no? Les baixes que tenia a l'Uni Girona. Avui la millor jugadora ha estat Magalí Mendí. Aquesta jugadora, l'Eix, fa un any va estar de baixa durant un any perquè va estar embarassada, no? Aquelles coses que hem de normalitzar també en el món de l'esport femení cada vegada més, i aquesta jugadora surt d'aquest embaràs durant un any d'estar de baixa i veiem que està en un moment de forma que pot fer un pas endavant, no? Per tant, excel·lent, i deixem destacar que en l'altra semifinal hi haurà el London Lions, on hi ha una jugadora que es diu Megan Gustafsson, que és jugadora espanyola.
La selecció espanyola, sí.
Què és l'altra semi, London Lions contra qui?
Contra Venècia.
Venècia.
Sí, sí. És molt, molt important això que diu el Valles, perquè Magalí Mendy va tornar de baixa per la maternitat, va anar poc a poc entrant, però després de la baixa de Kelsey Mitchell allò ha fotut un pas endavant i està rendint, i és el que diu el Ballesteros, normalitzar això, que està rendint a primer nivell, que evidentment això pot ser així.
Doncs la setmana que ve estarem pendents. L'anada allà a Turquia, com deies, sí. I d'aquí 15 dies la tornada a Fontejau, que esperem que sigui una olla pressió perquè l'Uni Girona, jo què sé, passi a la final d'aquesta Eurocup.
I dimarts que ve amb el Ballesteros a Alemanya, en l'Ulm Penya. És dimarts, oi, Valles? Ho estic dient bé?
Dimarts a 8:15.
Clar, això és eliminatòria a partit únic,
sí,
eh?
Sí, sí.
Un joventut de l'Eurocup masculina.
Sí, sí, sí.
N'estarem pendents. Ballesteros, una abraçada forta, gràcies.
Igualment a vosaltres.
Adéu, maco. Adéu, Aguilar.
Bona nit.
Gràcies, bona nit. I l'última qüestió del Tu diràs d'avui és per la Fórmula 1. Aquest cap de setmana arrenca el Mundial a Bahrain. La cursa és dissabte. Compte, si sou amants de la Fórmula 1, la cursa és dissabte i no diumenge, com és habitual. Això vol dir que avui dijous ja hem tingut les primeres sessions d'entrenaments lliures. Anem a repassar com ha anat amb el nostre home Fórmula 1 aquí a RAC1, que és l'Álvaro Demà. Hola, Álvaro.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit. Sí, el Mundial 2024 de Fórmula 1 ha començat, contra tot pronòstic, amb domini de Hamilton i de Mercedes, que han dominat la primera jornada d'entrenaments lliures disputada al circuit de Shahir. Després d'una primera sessió prou representativa, liderada per Daniel Ricciardo, el 7 vegades campió del món, que recordem-ho, deixarà Mercedes quan acabi la temporada, ha estat el més ràpid a la segona sessió, on s'han marcat els millors registres d'aquesta primera jornada. El seu company d'equip, George Russell, ha estat segon a 2 dècimes, mentre que Fernando Alonso ha acabat tercer a menys de 3 dècimes per davant de Carlos Sainz, quart a gairebé 4 dècimes del millor registre de Hamilton. Piastri, amb el primer dels McLaren, ha estat 5è, mentre que el vigent campió del món i el gran favorit Max Verstappen ha estat 6è a 477 mil·lèsimes. Segurament no sigui el resultat que esperàvem del tricampió mundial després d'haver dominat amb mà de ferro la temporada passada, però que ningú no s'enganyi, tot i que una volta avui només ha estat 6è, el seu ritme de cursa segueix sent el millor de tots. Demà divendres, a partir de 2:15, tercera i darrera gestació de lliures, a partir de les 5 de la tarda la classificació, el Gran Premi dissabte a partir de les 4, sempre en horari de casa nostra.
Gràcies, Àlvaro. Adéu, bona nit. Adéu, gràcies, Àlvaro. Demà...